Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que emprarem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu en aquesta jornada de dilluns, dia 21 de juliol, cobrirem parlant que l'habitatge i polítiques per evitar el despoblament s'entra en la reunió dels alcaldes i alcaldesses de capital de comarca del Pla de Lleida, celebrada aquest passat divendres a Balaguer. D'altra banda, pararem a nivell de comarca que l'aigua de Collderat, Tudela i Seró, nuclis d'Artesa de Segre, no és apta per al consum per excés de terbolesa en la captació. La causa, segons l'empresa que presta el servei, es troben les pluges dels darrers dies. A banda d'aquestes qüestions, amb les cobrirem l'informatiu, també tractarem altres temes que us avancem tot seguit en forma de titulars.
Entitats agràries denuncien un excés d'inspeccions a peu de finca i exigeixen controls més realistes. El sector considera que es tracta d'un model massa punitiu amb sancions que afecten el cobrament dels ajuts de la PAC. I també parlarem de Brussel·les, que retalla un 20% els fons agrícoles i el suport a les regions d'Espanya en el pròxim macropressupost. La comissió assigna uns 80.000 milions a l'Estat per al període 2028-2034, una xifra inferior als 100.000 milions actuals. Trànsit posa en marxa una campanya de conscienciació viària que posa el focus en l'impacte real dels accidents. L'acció fa servir testimonis reals per generar una sacsejada emocional sobre els efectes de perdre un ésser estimat. També explicarem que la Generalitat impulsa una campanya per lluitar contra la pressió estètica a les dones joves. El like més important és el teu, pretén reduir l'impacte de les xarxes socials sobre els cànons corporals. Parlarem també de la visita que ha fet una desena de professionals del cinema i la publicitat, que han descobert futurs escenaris de rodatge arreu de les terres de Ponent. I també explicarem que la plaça del Pou de Balaguer va ser escenari aquest dissabte a la tarda de la 14a trobada d'acordionistes Ciutat de Balaguer. Parlarem també del cicle juliol de música i poesia que va oferir aquest diumenge al Monestir de les Franqueses la proposta Canto no la Rosada, amb l'actriu i cantant Neus Pàmies, acompanyada pel quartet La Diamantina, i que tancarà el seu cicle el proper diumenge 27 amb l'Enigma Garreta. Ja que parlem també del proper cap de setmana, avançarem que el 25 de juliol es durà a terme el Tardeig de l'Urgell, que celebra la seva segona edició d'aquesta festa vespertina amb una programació pensada per a tota la família.
I a la part final de l'informatiu, com és habitual, dedicarem uns minuts a la secció esportiva.
Tindrem espai avui per la natació amb Martín Ossàs i Berta Sant Martín, nedadors del Club Esportiu Natació Balaguer, que han aconseguit bons resultats al Campionat Estatal Infantil d'Estiu, amb una medalla i diverses classificacions destacades.
Aquest passat divendres al migdia va tenir lloc a la Casa de la Paeria de Balaguer una reunió amb els 6 alcaldes i alcaldesses de capital de comarca del Pla de Lleida. En aquesta reunió van participar la pera en cap de Balaguer, Lorena González, l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, el de Cervera, Joan Pomes, el de les Borges Blanques, Josep Ferran, i l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona. Aquestes trobades serveixen per consensuar propostes i mesures a favor del desenvolupament del territori. La darrera va tenir lloc al mes de gener a Cervera, en la qual es van tractar noves polítiques adreçades a la gent jove. En aquesta ocasió, segons va explicar Lorena González després de la reunió, s'han tractat temes com l'habitatge, concretament sobre els 50.000 habitatges que vol promoure la Generalitat i de quina quantitat de pisos afectarien els municipis representats, una xifra situada sobre els 530. En aquest sentit, Lorena González diu que, com a capitals de comarques i pols d'atracció, hi ha solars de la Sareb que no s'han tingut en compte i que es demanarà a la Generalitat que es puguin incloure aquests solars de propietaris i, per altra banda, també demanaran que se'ns tingui en compte que d'aquest 50.000 pisos els toqui una part considerable. Tenim despoblament i necessitem habitatge perquè els nostres joves tinguin futur aquí, ha explicat la pera en cap Lorena González.
Volem que els nostres joves, tot i que encara que marxin a estudiar fora, doncs tornin a casa i tinguin opcions i oportunitats per fer-ho, no? I entre molts temes hem parlat, per exemple, del tema de l'habitatge, hem fet també tots els alcaldes que estem aquí, un recompte de quins solars s'han fet, no? Amb aquest pack de 50.000 promogut per la Generalitat, de quina quantitat de pisos podríem estar parlant i serien sobre uns 520-530 entre els municipis que estem aquí representats, però sí que és veritat que també hi ha altres demandes que tenim també com a capital de comarca, són pols d'atracció i també tenim infraestructures i també tenim solars, per exemple, de la Sareb, que no s'han tingut en compte perquè nosaltres no tenim tenim la capacitat de posar-los a disposició i tenim solars de la Sareb i tenint en compte que, és una administració, que són de l'administració pública, també demanaríem o instaríem a la Generalitat que es puguin incloure també aquests solars d'aquests propietaris. I per altra banda, també demanar, no?, que es faci, doncs, evidentment, com a ponent, un reforç o una, que se'ns tingui a compte que aquests 50.000 pisos toqui una part considerable o el que pugui ser a les nostres terres i que no es quedi tot a altres indrets de Catalunya, perquè també nosaltres ens fa falta, no?, tenim un tema de despoblament i necessitem habitatge perquè els nostres joves puguin tenir una vida aquí i un futur.
D'altra banda, també s'ha parlat de temes de mobilitat, fent referència a l'eix transversal ferroviari, una gran oportunitat que també tenen els alcaldes afectats per aquest eix, per tenir més connectivitats entre el territori. Per això han demanat una reunió amb el Departament de Territori per poder fer un pla de mobilitat de caràcter territorial.
Per altra banda, també hem parlat de temes de mobilitat, que també ens venia de la reunió que havíem fet prèviament, no?, mobilitat, i també amb aquesta notícia que ha sortit aquesta setmana a premsa, no?, de que es recuperarà l'eix transversal ferroviari, aquesta gran oportunitat, que també tenim alcaldes aquí afectats per aquest eix i que és una oportunitat per a tenir més connectivitats entre el territori, evidentment. I també, fruit d'això que hem decidit, és demanar una reunió amb el Departament de Territori per poder fer un pla de mobilitat de caràcter territorial, no? És evident que totes les capitals de comarca estem connectats, per exemple, amb Lleida, i a vegades hem de veure com ens interconnectem entre nosaltres, no? Que a vegades no és tan senzill.
Un altre punt ha estat demanar ajudes a administracions supramunicipals, com pot ser la Diputació de Lleida, per a que els donin més recursos tècnics i de personal. Lorena diu que ens ve un munt de projectes que ens beneficiaran com a municipi, com la Llei de Barris o el PUOS, però tenen recursos limitats. Per tant, el que han de fer és demanar a la Diputació aquesta sessió de recursos, ha dit.
També, per altra banda, sí que voldria dir és que volem demanar ajudes a administracions supramunicipals com pot ser la Diputació. Què és el que necessitem? Doncs que ens donguin recursos tècnics a nosaltres, que a vegades a Lleida potser no els costa tant, que tenen més recursos i més personal, que també tenen les seves dificultats, però també tenim altres capitals que, doncs, ens vindrà una Llei de Barris, ens ve un PUOS, que ens ve un munt de projectes que ens beneficiaran com a municipi, però tenim uns recursos limitats. Per tant, el que hem de fer és demanar a la Diputació, doncs, aquesta sessió de tècnics o sessió de recursos per a que puguem aprofundir i no haver de córrer a les convocatòries i poder tenir més oportunitats de presentar-nos.
D'altra banda, Lorena González ha avançat que a l'octubre se celebrarà municipal i a la ciutat de Lleida i està previst fer una taula de treball per organitzar unes xerrades per exposar experiències i veure com poder fer un impuls econòmic o mesures per l'arrelament del jovent al territori. La d'aquest divendres és la quarta reunió que els alcaldes de les capitals de Ponent mantenen des de que es va iniciar aquestes trobades l'any 2019 a Lleida. La segona es va celebrar a Mollerussa l'any 2021 i la tercera va tenir lloc a Tàrrega al febrer de l'any passat. A comarca destaquem tot seguit que els veïns de Collderat, Tudela i Seró, al municipi d'Artesa de Segre, van rebre el passat divendres l'avís de no consumir l'aigua de l'aixeta per beure ni per cuinar, a causa d'un augment de la turbulència en l'aigua subministrada. L'empresa Aigües de Barcelona, Agbar, encarregada de la gestió del servei, va detectar nivells superiors als límits permesos, situació que atribueix a les fortes pluges dels últims dies, que han afectat la captació d'aigua del riu Segre que abasteix aquests tres nuclis.
L'alcalde d'Artesa de Segre, Francesc Puig Pinós, ha explicat que aquesta problemàtica no és nova i ha remarcat la necessitat d'accions de millora a la xarxa, com ara la instal·lació d'uns filtres a la zona de captació. Puig Pinós diu que s'està treballant seguint el pla director de l'aigua de l'any 2019, tot i que l'execució de les actuacions depèn de la disponibilitat pressupostària de l'Ajuntament.
Degut a que la captació del riu baixa aigua tèrbola, l'aigua que pugem a dalt dels dipòsits arriba a tèrbola. Per què? Perquè no hi ha els filtres que hi haurien d'haver i això es tradueix, s'ha de traduir en inversions que ja les tenim catalogades i contemplades al pla director que es va fer el 2019 i que s'han d'anar fent aquestes inversions.
Agbar ha informat que, tot i que l'aigua no es considera segura per al consum directe, es pot utilitzar amb normalitat per a altres usos domèstics, com dutxar-se o fer la bugada, o netejar qualsevol superfície en general. Ho explica el mateix alcalde.
L'empresa subministradora el que està fent és subministrar aigua lo suficientment clorada com perquè encara que no es pugui veure, sí que et puguis dutxar, però bueno, el fet de veure, de cuinar i això, pues no la poden utilitzar. Hi ha massa tèrbola.
Més de 120 persones es veuen afectades per aquesta incidència. Com a mesura correctiva, s'han incrementat però els nivells de cloració i s'han reforçat els controls analítics per garantir el seguiment de la situació. La companyia comunicarà el restabliment del servei tan aviat com els paràmetres de qualitat tornin a situar-se dins dels valors legals. El control de la terbolesa és clau per garantir l'efectivitat dels tractaments de desinfecció. Quan hi ha massa partícules en suspensió, es pot reduir la capacitat dels sistemes com ara la cloració o la radiació ultraviolada per eliminar microorganismes, fet que pot augmentar el risc de transmissió de patògens.
En l'àmbit agrari destaquem que els sindicats Unió de Pagesos, Jars, Asaja i el Gremi de la Pagesia han denunciat un excés d'inspeccions a peu de finca durant la campanya de la fruita. Segons les entitats, el nombre d'inspeccions s'han doblat respecte a la temporada anterior, amb inspectors acompanyats pels cossos policials i el requeriment de documentació sobre els treballadors, el registre horari, la formació de prevenció de riscos laborals, l'ITB de la maquinària i l'homologació d'eines de treball. El sector considera una caça permanent contra el pagès i un model de control massa punitiu, amb sancions que afecten el cobrament dels ajuts de la PAC. En aquest sentit, les entitats reclamen inspeccions més realistes, proporcionades i adaptades a la realitat del camp.
Les organitzacions agràries han reivindicat el seu compromís amb el compliment de la normativa, la dignitat dels seus treballadors i la seva seguretat laboral, tot i que asseguren que la situació actual pel que fa als controls a les finques els genera una sensació de fiscalització que incrementa la pressió sobre el sector. A més, les organitzacions denuncien que l'acompanyament policial en les inspeccions genera una percepció de persecució i tensió innecessària. Volem fer les coses bé, però amb normes clares i una administració que entengui el territori i les seues condicions, ha explicat el responsable de temporers i conveni del camp d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
El que demanem és clar, inspeccions sí, però proporcionades, amb criteris clars, amb voluntat d'acompanyament i no de sanció. El sector agrícola vol fer les coses bé, però necessita regles clares, eines adaptades i una administració que entengui el territori i les seves condicions.
Pel que fa als casos que suposen un greuge per la pagesia, les entitats han exemplificat sancions als productors quan un dels seus treballadors utilitza la documentació d'una altra persona per poder treballar sense rebre cap avís d'irregularitat per part de l'administració pública. Dono d'alta un treballador a la Seguretat Social i resulta que una setmana després el pot contractar un altre pagès. No s'entén que no salti cap alarma, explica la mateixa Carol Aixut.
Un cas especialment greu és quan un treballador presenta la documentació d'una altra persona. Tot i que hi ha sentències que reconeixen que el pagès ha estat enganyat, continuen imposant-se sancions a qui ha actuat correctament. El pagès fa la contractació i l'altre la Seguretat Social, però no rep cap avís d'alerta. És inadmissible que l'únic responsable acabi sent qui ha complert amb el que tocava.
Una altra problemàtica es relaciona amb el registre d'horari durant el període de campanya, quan les jornades poden començar en diferents punts de l'explotació, sovint sense que la persona titular hi sigui present per supervisar que es dugui a terme el registre. No sempre estem a peu de finca, tenim altres feines a part de collir, explicava Jaume Gardenyes, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. A tot això, també han destacat la dificultat d'habilitar sistemes digitals per la bretxa tecnològica o la falta de cobertura. Per això, les entitats proposen marges raonables de diversos dies per complementar els registres sense que això els comporti sancions. Les organitzacions també han demanat mesures encaminades a reduir la càrrega burocràtica per expedir certificats que acreditin la formació rebuda sobre la prevenció de riscos laborals. Un cop superats els controls laborals, les organitzacions expliquen que les inspeccions solen derivar cap a altres aspectes, com ara la maquinària agrícola o les eines de treball, algunes de les quals no estan homologades perquè no existeix un procediment per complir aquest tràmit, fet que suposa més sancions. Així mateix, les entitats demanen més seguretat jurídica per evitar que les sancions, especialment quan són recurrents, tinguin un impacte directe en els ajuts de la PAC.
I encara dins de l'àmbit agrari, la Comissió Europea ha retallat un 20% les assignacions que li pertoquen a Espanya en fons agrícoles, la política agrària comuna, la PAC, i en recursos destinats al desenvolupament de les regions en el pròxim macropressupost de la Unió Europea, que cobrirà el període 2028-2034. D'acord amb la primera proposta presentada aquesta passada setmana a Brussel·les, l'Estat rebrà prop de 80.000 milions d'euros del fons de cohesió i PAC, una xifra inferior als gairebé 100 milions d'euros que se li van atribuir per al període actual, 2028-2034. 2021-2027, pel mateix concepte si es té en compte l'evolució dels preus. En aquest sentit, el secretari d'Estat per la Unió Europea del govern espanyol, Fernando Sampedro, diu que els nous comptes no estan a l'altura dels reptes de la Unió Europea. Per primera vegada, l'executiu comunitari ha optat per fusionar els recursos al desenvolupament regional i de la política agrària comuna en una sola partida, un moviment que pretén dotar de més flexibilitat i simplificar el marc pressupostari actual. En comptes de mantenir els gairebé 540 programes que existeixen a dia d'avui, la Comissió vol comptar amb 27 plans nacionals acordats amb les regions de cada estat i un únic pla interregional. Malgrat els arguments esgrimits des de Brussel·les, les mateixes regions, Catalunya, per exemple, s'han manifestat en contra d'aquest plantejament centralitzador. De la mateixa manera, el Parlament Europeu ha avisat a l'executiu comunitari que batallarà perquè les regions tinguin més protagonisme en l'elaboració dels comptes, advertint que rebutjarà qualsevol intent per part de la Comissió d'impulsar 27 plans nacionals. En un caire més social parlem que Trànsit posa en marxa una campanya de conscienciació viària que posa el focus en l'impacte real dels accidents. L'acció fa servir testimonis reals per generar una sacsejada emocional sobre els efectes de perdre un ésser estimat.
I agafo l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa una campanya de conscienciació viària que posa el focus en l'impacte real dels accidents. Sota el lema «La notícia que no vol rebre», la campanya relata la comunicació per part d'agents de trànsit, dels Mossos d'Esquadra i psicòlegs, del sistema d'emergències mèdiques, de la mort d'un familiar o ésser estimat en un sinistre viari amb testimonis reals. L'acció comunicativa fa servir el testimoniatge en primera persona amb l'objectiu de generar una sacsejada emocional en la ciutadania sobre els efectes de perdre un ésser estimat en un sinistre. La campanya s'ha començat a emetre aquest passat dissabte a través de diferents canals. En els seus anuncis gràfics, a banda del lema de la campanya, també es descriu la situació de comunicació als familiars de les víctimes que han mort en un accident de trànsit, juntament amb la frase «A la carretera sigui responsable». En la presentació de la campanya es va remarcar que el factor humà és la principal causa dels accidents. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, remarcava, per exemple, que l'alcohol, les drogues i els psicofàrmacs estan presents en el 40% dels sinistres. També apuntava a les distraccions, que es duen a causes recurrents, però el telèfon mòbil n'és un dels factors més destacats.
I encara relacionat amb mobilitat, el Servei Català de Trànsit, els Mossos, les policies locals han iniciat aquest dilluns una campanya intensiva per prevenir la sinistralitat dels motoristes que s'allargarà fins diumenge. Des del gener han mort 25 motoristes i una de cada tres víctimes mortals és d'aquest col·lectiu vulnerable. A través de la campanya es controlarà l'ús correcte del casc, la documentació del conductor i del vehicle, les condicions tècniques del vehicle i la conducta circulatòria tant dels motoristes com dels altres usuaris de la via que els poden posar en risc. En la mateixa campanya feta al maig passat es van imposar 1.037 denúncies en una setmana, la majoria per la documentació del vehicle i amb la documentació del conductor. I finalment, una altra campanya fa referència a la impulsada per la Generalitat, una campanya per lluitar contra la pressió estètica a les dones. El like més important és el teu, pretén reduir l'impacte de xarxes socials sobre els cànons corporals. La campanya vol respondre als cànons de bellesa que promouen habitualment les xarxes socials, reforçats amb l'ús de les tecnologies que manipulen les imatges del cos real, fomenten un pes, edat i físic hegemònics que no respecten la pluralitat dels cossos i la diversitat de l'aspecte físic, especialment de les dones. Amb aquesta campanya, el govern pretén modificar l'imaginari social que normalitza la pressió estètica per tal d'identificar-la i d'aquesta manera avançar cap a la seva erradicació. Segons la primera onada de l'enquesta Òmnibus de la Generalitat de Catalunya dut a terme l'any 2022, la insatisfacció amb el cos és més elevada en les dones que en els homes, especialment entre les dones més joves. El 60% de les dones de fins a 25 anys manifesta haver-se sentit insatisfeta alguna vegada, sovint o sempre amb el seu cos quan es mira al mirall. Aquesta insatisfacció corporal està estretament lligada a la imposició social de la primesa i als mecanismes que la sustenten, com poden ser les talles allunyades de les mides antropomètriques de la població general. D'altra banda, segons l'enquesta duta a terme per l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia de Catalunya, adolescents d'entre 12 i 16 anys d'escoles d'arreu del país, entre el 2020 i el 2021, el 47% de les noies es volen aprimar i el 41% ha fet alguna vegada dieta per aprimar-se pel seu compte sense control mèdic. En un caire més cultural parlem que una desena de professionals del cinema i la publicitat descobreixen futurs escenaris de rodatge a Ponent.
Una desena de professionals del cinema i la publicitat, especialitzats en la recerca de localitzacions per a pel·lícules, sèries i grans produccions, han visitat aquest dissabte possibles futurs escenaris de les comarques de la Noguera, l'Urgell i el Pla d'Urgell. Una activitat que s'ha desenvolupat en el marc de la 12a edició del Galacticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. Concretament, els professionals han visitat l'antiga fàbrica de Caltrepat de Tàrrega, el convent de Sant Bartomeu de Bellpuig, el Salt del Duran de la tercera sèquia del Canal d'Urgell i el Castell del Remei, entre altres. L'activitat està organitzada per Ponent i Acció amb la col·laboració de la Catalunya Film Commission.
I de l'agenda del cap de setmana passat, destaquem que la plaça del Pou de Balaguer ha estat escenari aquest dissabte a la tarda de la 14a trobada d'acordonistes de Ciutat de Balaguer. Una trobada on s'han pogut escoltar un estiu més la música dels acordonistes en directe i descobrir més sobre aquest instrument, amb la participació de 15 músics vinguts de diferents punts del territori que han interpretat diferents temes tradicionals. La 14a trobada d'acordonistes de Ciutat de Balaguer és una activitat gratuïta a la qual tothom hi era convidat i està organitzada per l'Associació dels Amics de l'Acordió de Balaguer i té per objectiu donar a conèixer aquest instrument, contribuir a que no es perdi i que la gent aprengui a estimar l'acordió. I d'altra banda, també del cap de setmana i d'ahir diumenge, destaquem que va tenir lloc un nou concert del cicle Juliol de Música i Poesia que va oferir a les franqueses el concert Canto no la Rosada.
Després d'un treball d'investigació profund, el quartet La Diamantina rescata la música del Germans Pla, de Josep Teixidor i de Francesc Queralt, per posar-los a dialogar amb la poesia d'Isabel Comte i Joan Ramis. L'espectacle va comptar amb l'actriu i cantant Neus Pàmies, acompanyada pel quartet La Diamantina, format per Ignacio Ramanal, Sara Balasc, Arabella Fernández i Glòria Coll. El cicle Juliol de Música i Poesia finalitza la seva programació el proper diumenge 27 de juliol amb l'Enigma Garreta. Recordat sobretot com a compositor de sardanes, bona part de l'obra que va escriure Juli Garreta continua sent una desconeguda per al gran públic. Personatge singular, tant en la seva vida privada com en l'originalitat de la seva obra, a l'Enigma Garreta es desvellen les incògnites de com un rellotger de poble va arribar a les fites compositives que va assolir. Ho faran a través de les seues cançons per a veu i piano, petites meravelles d'orfebreria musical que acosta a l'espectador a moments de la vida del genial compositor Ganxó. Un recital teatralitzat que presenta la figura real però rescatada del passat de la neboda de Garreta. De la seva mà i a través de fotografies de l'època es donen les claus per entendre una època de la història de Catalunya des de la singularitat d'una localitat de la Costa Brava. El concert començarà a les 8 del vespre, serà al monestir de les Franqueses i es pot trobar més informació a la web julioldemusicaipoesia.cat.
I abans dels esports, un apunt. El proper divendres, dia 25 de juliol, el Tardeig de l'Urgell celebrarà la seva segona edició, amb una festa vespertina, amb una programació pensada per a tota la família. L'esdeveniment organitzat per l'Associació de Comerciants i Urgell de Balaguer tindrà lloc entre les 7 del vespre i les 11 de la nit al carrer Fleming tocant amb el carrer Urgell. Inclourà una festa de l'escuma prevista a les 7 de la tarda, pintacares a les 8 amb la col·laboració de la Creu Roja de Balaguer i una tòmbola solidària a 2:15. Els beneficis de la tòmbola es destinaran enguany a l'associació L'Estel, que treballa en l'àmbit social. La vetllada estarà amenitzada per Lligia i Lau i els assistents podran gaudir també de begudes i entrepans gràcies al servei de barra. Una cita per no perdre's amb diversió, música i solidaritat.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva perquè del 17 al 20 de juliol s'ha disputat el Campionat Estatal Infantil d'Estiu a Ciutat Real de Natació, amb la participació de dos nedadors del Club Esportiu Natació Balaguer, Martín Osàs Hernando i Berta Sant Martín Fortuny. Tots els esportistes van completar una gran actuació en aquest exigent torneig estatal que ha reunit els millors nedadors i nedadores infantils del panorama nacional, amb 669 nedadors en total. El balagueri Martín Osàs ha aconseguit un dels grans èxits del campionat, penjant-se la medalla de bronze en la prova dels 100 metres braça, on també ha establert la seva millor marca personal, amb 1 hora 8 minuts 16 segons. A més, ha destacat i ha estat en cinquè lloc a Espanya en els 200 braça. També desè en els 50 braça, amb una altra millor marca personal, 14 en els 200 estils i 35è en el 100 papallona. Per la seva banda, Berta Sant Martín, també del Club Esportiu Natació Balaguer, competia amb gran nivell. Obtenia tres classificacions destacades dins de la seva categoria, nascudes l'any 2011. Ha estat 14è estatal en els 200 esquena, 18è en el 100 esquena i 8è en el 50 esquena. El Club Esportiu Natació Balaguer valora molt positivament els resultats que s'han obtenit en aquest campionat, que ha suposat el tancament d'una temporada intensa i plena de reptes. Amb aquest resultat, els nedadors del Club Esportiu Natació Balaguer consoliden la seva presència en l'èlit infantil de la natació estatal.
I arribem pràcticament a la recta final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els 10 minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que destaca com a gran titular de portada aquest dilluns 6 condemnats a Lleida a bancs i financeres per abusar de la lletra petita. També parla d'un mort i 4 ferits, un dels quals crític al col·lit 2 vehicles a Alfés. En un àmbit més cultural, l'Esballolat assoleix la majoria d'edat en plenitud de forma amb 31 espectacles i la reforma de la PAC podria costar 24 milions al Camp de Lleida. La fotografia de portada està dedicada a que sobreviuen amb un accident amb avioneta a Mollerussa. Va caure al cap de poc de l'aerar-se des de l'aeròdrom de Mollerussa. Va impactar en un camp d'ametllers i es va incendiar i un dels ocupants, amb 2 ferits, va salvar el seu company. La Mañana, per la seva banda, dedica també titular de portada a un nou xoc mortal prop d'Alfés, a la perillosa carretera C12. També parla, dins l'àmbit de successos, d'aquests 2 ferits en estavellar-se una aeronau a Mollerussa, i la fotografia de portada està dedicada a noves colònies infantils contra el càncer. Prop d'un centenar d'infants i adolescents es van trobar ahir a l'estació de trens de Lleida per traslladar-se a les colònies que organitza des de fa 25 anys l'associació contra el càncer a Lleida. Finalment, pel que fa al Punt Avui, dedica titular de portada a Garants per Terra, Cel i Aigua. El nombre de salvaments del grup d'actuacions especials, GRAE, dels bombers s'ha estabilitzat després de l'augment des de la pandèmia, però reclamen metges i helicòpters en el seu servei nocturn. També dedica titular al paper nuclear de Montoro i en l'àmbit esportiu Marc Márquez s'embala cap al títol de MotoGP. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dilluns.